Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 10 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa prop d'una hora des de l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins l'entorn de les 7 de la tarda al canal, a l'altra punta del país. L'exuberant episodi de pluges i nevades d'ahir ens deixa un ambient en general, ara ho notareu si sortiu, més fred, tot i que el dia ha de ser en general assolellat a bona part del país. Amb alguns ruixats, em diu el Martí Oliveres, que poden ser més dispersos cap a les comarques de Lleida a la tarda, però la resta res. Pluja i neu, molt benvinguda ahir. Feia un any i mig que no vivíem una situació similar, no tant per la intensitat com per la... com de general, com d'àmplia va ser les precipitacions. Neu al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de la Catalunya central, pluja al nord, pluja al sud, pluja a la costa, pluja a l'interior, 20, 30, 50, fins a 80 litres per metre quadrat. Res que pugui, diguem-ne, fer capgirar la situació de sequera extraordinària que vivim, però que ajuda i molt a contenir-la, i que és una bombona d'oxigen pels boscos assedegats i pels camps de conreu. De fet, ahir hi havia una certa sensació general d'alleujament barrejada amb una mena d'alegria estranya que, malgrat ser dissabte, plogués amb l'alegria que ho feia, no? Així ha arrencat el diumenge, fent balanç, amb gent mirant números a rius, a rieres, a fonts, a pous, a embassaments, a veure si es nota o no es nota. Però el dia avui, la gran notícia no passa tant en territori català com a 9.600 quilòmetres d'aquí, a Los Angeles, a la capital del cinema. Aquesta mitjanit hi arrenca la gran gala dels Premis Òscar i és una cita absolutament històrica pel país, pel cinema català. Mai abans, mai, hi havia hagut tres candidatures, tres diferents, on el talent català tingués opcions de guanyar el que és el màxim reconeixement mundial del cinema. Juan Antonio Bayona, de Nou Barris a Hollywood, ha aconseguit colar una pel·lícula global, però feta sobretot amb talent sorgit de l'escac, a dues candidatures als Òscar, millor pel·lícula internacional i millor maquillatge. Certament no és fàcil en cap de les dues. Ell mateix ha reconegut que no és el favorit en cap de les dues, però és increïble que hi sigui. I li podem sumar també una petitíssima producció catalana en el salvatge sector del cinema d'animació, com és Robot Dreams, que ha aconseguit posar el peu a la porta i fer-se un lloc entre Disney, entre Pixar i entre Marvel. Una proesa descomunal. Certament, passi el que passi, acabi passant el que acabi passant, acabi com acabi la nit, avui és un dia absolutament històric. Mai abans el talent català del cinema havia arribat tan lluny. En els gairebé 100 anys d'història dels Premis Òscar, només 13 cops fins avui algun català havia aconseguit entrar a la gala a competir. 13 vegades en gairebé 100 anys. Avui 3 candidatures de cop. Només 3 Òscars s'han aconseguit pel talent català fins ara. Una l'any 79... quan Néstor Almendros, català exiliat a Cuba des de petit, va guanyar millor fotografia. El segon Òscar va ser David Martí i Montse Ribé, avui que també competeixen 17 anys després pel millor maquillatge, això va ser el 2007, es van endur l'Òscar per El laberinto del fauno. I el tercer Òscar va ser el de 2022, fa dos anys, quan el productor català Leo Sánchez s'enduia l'estatueta millor curtmetratge. Però mai un director de cinema ha tingut, o vaja, en fi, es troba en disposició d'aconseguir, en aquest cas, l'Òscar, l'Òscar a millor pel·lícula internacional. És una categoria que mai ha aconseguit el cinema català. D'aquí la importància enorme del que passarà avui. Però més enllà d'això, del que pugui passar finalment a la nit, del que decideixi l'acadèmia, això és la conseqüència. Però el punt de partida és el treball, de J. Bayona, sobretot, d'un nen que va al·lucinar veient Superman de Richard Donner al cinema, que es va fer gran estimant les pel·lícules que li mostrava son pare i que va decidir que això de fer pel·lícules seria el que marcaria la seva vida, fins a arribar a codejar-se amb Steven Spielberg. Avui aquell nen entrarà a la catifa vermella vestint de smoking entre les grans estrelles del cinema mundial. I com deia aquell, mirem-nos-ho bé, que no sabem quan ho tornarem a veure, si és que ho tornem a veure. Però en dies que, en general, el país costa, i molt, treure pit, avui la victòria és aquí. És també a 9.600 quilòmetres a Los Angeles. I avui, J. Bayona també serà el Via Lliure d'aquí poc més d'una hora. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs el compte enrere per la gala dels Oscars, on el cinema català fa història amb 3 nominacions, 2 per la Societat de la Neu de Juan Antonio Bayona i una per la producció catalana Robot Dreams de Pablo Berger. Ara bé, les favorites són Oppenheimer, que té 13 candidatures, seguida per Pobres Criatures amb 11 i Los Asesinos de la Luna amb 10. Avui a RAC1 seguirem la gala amb un programa especial a partir de les 11 de la nit.
També pendents de les conseqüències del temporal de neu d'ahir, que s'ha convertit en gel. Molta atenció a les carreteres, especialment al Pirineu i Prepirineu, on hi ha una trentena de vies afectades. Una esllavissada talla des d'ahir un tram de la N260 a prop de la Pobla de Segur, i mentrestant a aquesta hora està previst que reprengui la recerca d'un submarinista que va desaparèixer ahir en ple episodi de pluges a la platja de Llevant a Barcelona.
I llibertat provisional per l'alcalde de Puigverd de Lleida, acusat de violència masclista en l'àmbit familiar. Ahir Josep Solsona, de Junts, va passar a disposició judicial després de ser detingut divendres per 2 denúncies, una per amenaces i coaccions i una altra per agressió sexual a una menor. El jutge va decidir no aplicar cap ordre d'allunyament ni protecció i Junts l'ha suspès de militància i demana que deixi l'alcaldia.
També avui estem pendents de la sortida del vaixell d'Open Arms cap a Gaza, utilitzant el corredor humanitari de la Unió Europea. Havia de salpar del port de Larnaca, Xipre, amb 200 tones d'aliments del World Central Kitchen, però ahir es va ajornar per motius meteorològics i burocràtics, i a aquesta hora del matí encara no ha pogut arrencar la missió.
I mentrestant, atenció si us heu de desplaçar per Barcelona, perquè 8:45 del matí arrenca la Zurich Marató amb 20.000 corredors. Fins a les 3 de la tarda la cursa bloquejarà les principals vies de la ciutat, el front marítim i bona part de l'Eixample. Per tant, es recomana fer servir el metro.
Pel que fa als esports, el Girona derrota l'Osasuna 2-0 amb gols de Porto a la primera part i Savinho a la segona, en un partit disputat a Montilivi. Reforça la seva candidatura per jugar a la propera Champions la temporada vinent. Els gironins tornen a ser segons a 4 punts del Madrid, que aquesta tarda a 6:45 rebrà el Celta de Vigo. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça descarta pràcticament de manera definitiva la creació d'una marca pròpia per fer les samarretes. En els propers dies s'ha de prendre una decisió definitiva entre continuar amb Nike o apostar per Puma. I encara en futbol, a les 9 de la nit l'Espanyol visita l'Alcorcón amb l'objectiu de consolidar les primeres posicions a la classificació.
I pel que fa al temps, ja s'ha acabat l'episodi de pluja i neu de les últimes hores i avui serà un dia més tranquil i amb moltes estones de sol, però a la tarda tornaran els ruixats a les comarques de Lleida, sobretot, i en forma de neu al Pirineu, ambient fred i encara temporal de mar.
Ara són les 8:08. I com us dèiem, el cinema català que fa història avui amb 3 nominacions als Premis Òscar de Hollywood. Perquè a aquesta hora queden poc més de 16 hores per la gran nit dels Òscar.
Agbar t'ofereix aquest espai.
I La Societat de la Neu i Robot Dream són les dues pel·lícules amb segell català que avui poden aconseguir el premi més desitjat del món del cinema. Juan Antonio Bayona, que trenca, per tant, amb 6 dècades, i es diu ràpid, sense presència d'un director català a la categoria de millor pel·lícula internacional. L'últim que hi va optar va ser Francesc Rovira Beleta. Va ser, encara en franquisme, l'any 1968, amb El amor brujo. I just ara fa ja 20 anys que l'últim director espanyol va guanyar un Òscar. Va ser Alejandro Amenábar, l'any 2004, per Mar adentro. Bayona, per tant, que torna als Òscar amb doble nominació, perquè també opta no només a pel·lícula internacional, sinó a millor maquillatge i perruqueria. David Martí i Montse Ribé, que ja van aconseguir l'Òscar l'any 2007. Mentre Pablo Berger, per la seva banda, culmina avui l'èxit de Robot Dreams anys competint a la categoria de millor pel·lícula d'animació. En total, 3 nominacions, 3 de l'Acadèmia de Hollywood pel cinema català, que tot i no partir com a favorites, demostren el moment absolutament dolç del cinema de casa nostra. Els equips de les dues produccions han aprofitat l'última nit abans dels premis per trobar-se, per celebrar el camí el que han recorregut fins ara. Els de la Societat de la Neu han celebrat un sopar de germanor amb els més de 80 professionals que han format part de la pel·lícula, en aquest cas el restaurant Prima Donna de Los Angeles, una vetllada on el principal missatge que els ha donat Bayona és que el premi és haver arribat fins aquí. Per la seva banda, els de Robot Dreams han passat la nit a la festa que organitza la distribuïdora Neon, responsable també d'Anatomia d'una caiguda o de Perfect Days. Tot plegat a les portes del que pugui passar aquesta nit a Los Angeles en una gala que culminarà un gran any pel cinema de Hollywood, marcat per l'èxit comercial de Barbie en competència amb Oppenheimer, que és ara mateix la gran favorita general d'endur-se l'Òscar a millor pel·lícula. Enviada especial de RAC1 a Los Angeles, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Tot a punt aquí a Los Angeles per viure aquesta nit la festa més important del cinema mundial. Més de 270 metres de catifa vermella ja estan disposats per acollir els nominats a les 23 categories dels Oscars. Oppenheimer, de Christopher Nolan, opta a 13 estatuetes i parteix com a gran favorita de la nit. La segueixen en nombre de nominacions Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, i Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese. Les dues produccions catalanes nominades, La societat de la neu i Robot Dreams, ho tenen difícil per marxar a casa en premi, però tot està obert. La gala se celebra al Dolby Theater, que avui està pràcticament blindat al públic general. La circulació està tallada a diverses illes de distància i només es poden moure per la zona les persones degudament acreditades. Es calcula que uns 4.000 periodistes d'arreu del món cobriran la gala, que es podrà veure en més de 200 països. Després dels 18 milions d'espectadors que va tenir l'any passat la gala, l'objectiu de l'Acadèmia és ampliar el públic aquest any. Per això s'ha avançat una hora a l'horari habitual i es torna a comptar amb el carismàtic Jimmy Kimmel com a presentador. Tot plegat començarà a les 4 de la tarda, hora americana, la mitjanit catalana.
I efectivament, aquí ho seguirem també des de RAC1, aproximadament una hora abans, cap a les 11 de la nit arrencarem la programació especial per seguir fins que calgui aquesta nit històrica pel cinema fet a casa nostra. A les portes d'aquesta fita històrica al Via Lliure parlarem també aquest matí d'aquí a menys d'una hora amb un dels grans protagonistes de la nit. A partir de les 9 del matí, als micròfons de RAC1, Juan Antonio Bayona. També parlarem amb el director de la pel·lícula, per tant, amb Bayona, però també amb Enzo Bogrinsic, l'actor que interpreta a la Societat de la Neu número Turcati. Connectarem amb ells des de Los Angeles, acompanyats del Jordi Basté, que hi és allà per seguir el bo i millor d'una nit d'Òscars, que també seguirà amb nosaltres. On també se seguirà atentament la gala serà Buenos Aires, a Montevideo, on es reuniran, en aquest cas, actors, supervivents i familiars de la tragèdia dels Andes, que no s'han pogut desplaçar fins a Los Angeles. I qui també serà aquesta nit a la gala dels Òscars serà Nando Parrado, un dels 16 supervivents de l'accident aeri, qui, juntament amb Roberto Canessa, va creuar a peu la serralada durant 10 dies per trobar ajuda. Parrado serà a la catifa vermella en representació dels 46 tripulants de l'avió que es va estavellar ara fa 50 anys, Maria.
Una responsabilitat que Parrado confessa que li pesa. Durant tots aquests anys, diu, ha portat un doble barret, el de supervivent i el de familiar de víctimes. Aquesta nit, diu, els honorarà a tots. Ho explicava en una conversa a RAC1.
Sí, me gustaría que mi madre y mi hermana que fallecieron y mis amigos Panchito y Guido, eso, estuvieran conmigo, ¿no? Pero también mis hijas Verónica, Cecilia, mi señora Verónica, mis nietos, que estén orgullosos de su abuelo.
Sobre el resultado de la gala, Parrado es monster pragmatic.
Esperanza para mí es no quedarte sentado, nunca. Nunca basé mi vida en la esperanza, sino en el pragmatismo y en hacer las cosas. Esperanza es muy linda, es una linda palabra, muy romántica, pero en el fondo no sé si es tan buena. Yo tenía la esperanza de que llegaran los helicópteros, pero no llegaron. M'ha ensenyat la vida.
Tot i això, confessa que si aquesta nit cau premi, serà el millor tancament possible a la seva història.
I com dèiem, gràcies, Maria, recolzarem tot el que doni de si aquesta nit històrica pel cinema de casa nostra, i per això farem desplegament especial a partir de les 11 de la nit. Programa amb tota la tropa dels pantalleros del Via Lliure. També hi haurà Toni Vall i també hi serà Pep Prieto, els habituals dels Oscars a RAC1, amb la Maria Cusó des de dins del Dolby Theater i amb el Jordi Basté també des de Los Angeles. I a partir de les 6 del matí ja acabarà d'explicar el Basté, quan no hagi pogut dormir, què és el que ha succeït al món.
Agbar t'ha ofert aquest espai.
Per cert, i mentrestant, el cinema català, que a Los Angeles està d'enhorabona, també continua amb el seu regnat al Festival de Cinema de Màlaga. Intel·lo. La coproducció catalana Segundo Premio de Isaac i la Cuesta s'ha endut la Biznaga d'Or, el premi a millor pel·lícula del Festival de Màlaga. Dirigida conjuntament per la Cuesta i també pel Pol Rodríguez, explica l'auge de Los Planetas, la banda de rock. Concretament, la història se centra en el turbulent procés de creació del tercer disc, Una setmana en el motor d'un autobús, que per molts és un dels més importants de la història del rock independent espanyol. Producció molt ambiciosa, per cert, que també els ha valgut guardó de millor direcció i millor muntatge. Els dos directors estaven encantats a RAC1.
Al final també és veritat que millor pel·lícula d'alguna forma recompensa tot l'equip, que és una pel·lícula feta amb un repartiment molt coral, amb molt d'esperit d'equip.
Sempre ha sigut la intenció nostra, no?, poder fer una pel·lícula dels planetes per als fans dels planetes i que puguin trobar elements dins de la pel·lícula en el qual puguin seguir i puguin reconèixer molt fàcilment, però sobretot fer una pel·lícula pels que no són fans dels planetes.
Segundo Premio, per cert, que encara no té data d'estrena als cinemes. Ara bé, no és l'única pel·lícula amb accent català a l'edició d'aquest any del Festival de Màlaga, que encara ha deixat més guardons a casa nostra. Més detalls amb l'enviat especial de RAC1, Eudald Martínez. Bon dia.
Bon dia. Si el cinema català confirma el seu idili en Màlaga amb el triomf de Segundo Premio. 9 de les últimes 11 guanyadores al festival han estat cintes amb participació catalana, però més enllà de la gran guanyadora de Màlaga també en poden marxar contents els impulsors de Los Pequeños Amores, cinta de la mateixa productora de Robot Dreams, un film sobre el redescobriment de l'amor entre una mare i una filla, dirigit per la sevillana establerta a Barcelona Celia Rico i que s'ha endut el Premi Especial del Jurat i a la millor actriu secundària per Adriana Ozores. La seva directora en parlava als micròfons de RAC1.
Muy contenta porque es un reconocimiento a todo el equipo, a todo el reparto, a toda la gente que ha hecho posible la película. Pues esto le da un impulso buenísimo para que la gente vaya al cine, que al final las películas las hacemos para eso, para que la gente la vea.
I encara més premis per films catalans, Pájaros, de Pau Durà, que s'endú la Biznaga de Plata, millor actor protagonista per Luis Zahera, i també pel thriller venjatiu Nina, Premi de la Crítica. En canvi, una altra de les grans favorites, la coproducció valenciano-madrilenya La Caça, amb David Verdaguer com a protagonista, s'ha hagut de conformar amb els guardons a millor guió, música i el Premi del Públic.
Gràcies, Eudald. Per cert, i encara vinculat a Màlaga, avui s'estrena a la plataforma A3 Player la nova sèrie de José Corbacho, que es diu Un Nuevo Amanecer. També s'ha presentat aquests dies al certamen i té un repartiment ple d'actors i actrius catalans, entre ells Yolanda Ramos, la protagonista, però també David Selvas, Agata Roca, Vicky Peña, Bruno Oro, fins i tot la col·laboradora del Versió RAC1, Judit Martín. Passen ara 2 minuts d'un quart de nou. Un diumenge que ens despertem encara pendents del cel i de l'estat, també, sobretot, de les carreteres, després de l'episodi molt extraordinari, comparat amb últimament, molt, molt necessari, en tot cas, de pluja i de neu, que ahir va regar pràcticament tots els racons del país. Pluja molt esperada, després de 3 anys de sequera extrema, i que ha deixat imatges de rius plens, de camps negats d'aigua i també de la nevada més important de la temporada, amb gruixos de més de 40 centímetres de neu. De fet, en molts llocs feia molts mesos que no es veia tanta pluja. Per exemple, en alguns punts del Montseny no hi plovia tant des del temporal Glòria, des del gener del 2020. I tot i que és veritat que una flor no festiu, com es diu, l'episodi d'ahir, que més va afectar de ple les capçaleres dels rius, podria ser important per agafar una mica d'aire. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do la pluja d'ahir. Estem davant de l'episodi més important de pluges que hem tingut en els últims mesos a gran part del país, no?
Sens dubte, bona part del país no hi plovia tant des de fa un any i mig. Per tant, ens hem de remuntar al setembre del 2022 i fins i tot en algunes comarques al març del 2022. Aquests 2 anys de sequera estructural molt dura, sense precipitacions continuades com la d'ahir. No va ser pas una tempesta de poques hores, sinó que va ser tot el dia plovent sobre mullat o aquesta neu que apareixia fins i tot en cotes baixes al Pirineu i Prepirineu. Molta precaució avui perquè s'han pogut formar plaques de gel amb aquestes temperatures baixes de matinada. Sens dubte una aigua, una neu molt benvinguda que fa reserva per més endavant quan hi hagi el degel i tota aquesta aigua arribi als embassaments, primer als rius de les conques internes que han estat patint molt doncs tota aquesta sequera. Han caigut prop de 100 litres per metre quadrat al Montseny en el cas de Viladrau, però algunes estacions d'Arbúcies del Brull van donar més de 100 litres per metre quadrat. No és d'estranyar, doncs, que baixin molt aquests rius, aquests torrents, aquestes rieres del Montseny. També destaquen els pràcticament 94 litres per metre quadrat de Salòria, el pic de Salòria entre les valls de Valira i Alins, a la zona del Pirineu. Evidentment, 1 metre de neu nova en poques hores en aquests 2 dies. També a l'estació d'esquí de Boitaull, 86 litres per metre quadrat en forma de neu. A Sant Boi de Lluçanès, 68 litres per metre quadrat, per tant, pels cereals, pels boscos, pels aquífers, Farsi és un respir, evidentment no ens traurà de proves, però sí que de mica en mica la situació anirà millorant, esperant a veure si el març ens porta més aigua.
Deies que s'ha notat també el Rius, perquè bona part d'aquesta pluja i d'aquestes nevades són a les capçaleres. S'ha notat els embassaments també a Sau, Susqueda, etc.
Doncs sí, mira, comença a pujar lleugerament Sau, en aquest sentit comença a entrar aigua en aquest embassament d'Osona. Ahir a les 3 de la tarda hi havia un cabal, una capacitat del seu embassament es trobava a 1,2%. Ara mateix frega el 2%, per tant hi ha una petita pujada. És una crescuda que té efectes en el riu Ter, per exemple, a Roda de Ter, una mica abans d'entrar a Sau. En 12 hores el cabal va passar de 2 metres cúbics per segon a més de 28 metres cúbics per segon. I ara es troba a 14 metres cúbics per segon. Però també bones millores en el cas del riu Llobregat, per exemple. El seu pas per Sant Joan d'Espí tenia 2 metres cúbics per segon abans de començar a ploure i va arribar ahir a la tarda 72 metres cúbics per segon. I ara ja hem tingut aquesta primera onada, torna a baixar, es troba a 34 metres cúbics per segon. També el Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, de menys d'un metre cúbic per segon a 40 metres cúbics per segona i a la tarda. Per tant, són petites onades, hem d'esperar que torni a ploure, perquè si no, evidentment tornarà a baixar aquest nivell.
De fet, els experts ja avisen que amb una regada d'un sol dia no n'hi ha ni per començar. El climatòleg de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, ja avisava a RAC1 que encara no es veu la llum al final del túnel.
És aigua benvinguda, molt benvinguda, no acabarà amb la sequera hidrològica, però és cert que els nostres rius augmentaran una miqueta els cabals. Sí que és cert que aquestes pluges contribuiran una miqueta a millorar aquest estat que és el pitjor en aquests moments.
Aquest episodi de precipitacions que deixa aquesta regada important, per una banda, bona notícia, però que per altra també va provocar alguns problemes o molts problemes a les carreteres. Imatges de centenars de cotxes atrapats per la neu. De fet, a aquesta hora hi ha una pila de carreteres del Pirineu i del Prepirineu, en especial a Lleida, que s'han de fer servir encara cadenes i la circulació és perillosa, precisament per la presència de gel, ha baixat les temperatures allà. Per tant, molta precaució si us heu de desplaçar per aquesta zona del país. Encara hi ha un tram també tallat a la N260 entre la Pobla de Segur i el municipi de Baix Pallars, afectant bona part del Pallars Jussà i del Sobirà també, tot plegat després que ahir una esllavissada de roques va barrar el pas a la carretera. També hi ha afectacions a les carreteres locals de la Vall de Boí, de Coll de Nargó, de la Cerdanya, també a la zona de Josa, de Tuixent, a l'Alt Urgell, pel que fa al Pirineu de Lleida i al Pirineu de Girona. Les vies més afectades ara són a la Cerdanya, a les zones d'Alp i Bellver de Cerdanya, i en aquests casos també cal circular-hi amb cadenes, que a aquesta hora són obligatòries, fins a una trentena de vies del país. També continua tallada la circulació de trens de la R3 entre Ripoll i Puigcerdà per la formació de gel a la catenària. S'ha habilitat també transport alternatiu en aquest tram. I ahir, que aquestes afectacions van provocar també problemes molt importants de mobilitat durant tota la jornada, per exemple, al túnel del Cadí a la C-16 o a Alp a la Cerdanya i a l'Alt Àneu al Pallars Sobirà. Allà els bombers van haver de rescatar diverses persones que havien quedat atrapades dins dels vehicles per culpa de la neu. Ahir al vespre, Junts per Catalunya, per cert, que va anunciar que demanarà la compareixença al Parlament del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i del director del Servei Català de Trànsit Ramon Lamiel per donar explicacions per aquest col·lapse considerant de les carreteres. Més enllà d'aquests problemes, però, el país necessita encara, com dèiem, més episodis com aquest per sortir de la sequera, i de fet ahir, coincidint amb aquesta pluja, vam veure el cardenal Omella, l'arcabisbe Joan Josep Omella, oficiant una missa a la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona contra la sequera, i ho va fer evidentment sota la pluja. De fet, van treure en processó el Sant Crist a l'exterior, feia gairebé des de l'any 45, expliquen avui al diari Ara, que no sortien per demanar la pluja amb el Crist de la Basílica de Santa Maria del Pi al carrer. Martí, la previsió per avui i per els pròxims dies, ha de tornar a ploure, ha de nevar en algun moment?
Sí, però ja deixem enrere aquest episodi. Per tant, ruixats que seran molt més puntuals. Aquesta tarda, amb el Pirineu de Lleida, de fet, es poden avançar ja al migdia alguns ruixats en forma de neu cap a la Vall d'Aran, els Pallars, la Ribagorça. Per tant, precaució amb aquestes nevades que poden, doncs, afectar l'operació tornada de cap de setmana en aquestes comarques de muntanya. Per tant, un cel més tapat amb el pas de les hores, però ara un diumenge bastant tranquil en general, amb sol, amb alguns núvols, amb aquest ambient fred, i compta encara amb l'estat de la mar. Onades que trenquen amb força moltes platges. Tenim avís del Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar encara els 2,5 metres d'alçada a molts punts del litoral, i de cara a demà es reactiven alguns ruixats a la tarda, tant a la cara nord del Pirineu, per tant la zona de la Vall d'Aran i zones properes, com també comarques gironines, però no, repetirà l'episodi d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Martí. 6 minuts i dos quarts de nou, i ara que parlava el Martí del mal estat de la mar, ja ho advertíem ahir, però malgrat tot ens vam trobar en situacions complexes, com per exemple que a Barcelona ara mateix els equips de salvament han de reprendre aquest matí la recerca d'un home que va desaparèixer mentre es banyava a la platja de Llevant. Va passar el migdia en ple temporal de mar, amb onades que en alguns punts de la costa central superaven els 4 metres d'alçada. El dispositiu de rescat el lidera ara mateix Salvament Marítim, amb un helicòpter i un vaixell, i també participen Aurora Rodríguez, diverses unitats dels bombers i de la policia.
El 112 va rebre l'avís cap a les 2 del migdia. Els equips d'emergència van desplegar un ampli dispositiu, el van estar buscant entre el fòrum i la platja de la Mar Vella fins que es va fer de nit. Un dels guàrdies civils que participa al rescat, Enrique Ballesteros, explicava que el desaparegut estava fent submarinisme sense oxigen i que se'l va endur al corrent.
Este señor, lo que pasa que se supone que se la ha llevado, estaba nadando en una zona determinada que era más cerca de la playa y se la ha debido llevar a la zona esta con la vaciante. Han visto cómo se sumergía en ese momento, que se ha soltado de la boya y se ha sumergido. Entonces, que haya salido por otro lado es imposible. Tiene que estar ahí.
De moment, la policia no ha rebut cap denúncia per la seva desaparició. Al dispositiu de rescat també participen els bombers de Barcelona, els de la Generalitat, la Guàrdia Urbana, els Mossos i la Creu Roja.
I el temporal de neu, que ha tingut una cara dolça i una de més amargant per les pistes d'esquí, la dolenta. Se l'han endut a Port del Comte, on més d'un miler d'esquiadors es van veure ahir afectats per una avaria elèctrica que va obligar al migdia a desallotjar tota l'estació, i en d'altres punts com Portainer, Vallter o Espot directament no van obrir durant tot el dia. Tot i això, aquest nou episodi de nevades al Pirineu, el que sí que s'obre la porta a l'optimisme de cara a allargar la temporada fins després de Setmana Santa. Tot i que han passat un dissabte complicat per culpa d'aquest temporal, han rebut, evidentment, amb els braços oberts l'entrada de gairebé un metre de neu nova en el que portem de cap de setmana. Jordi Claret.
La jornada d'ahir ha estat una bona espantada per les estacions d'esquí del país, que ja van celebrar la setmana passada la primera part d'un episodi de nevades que els pot fer revifar la temporada. Des de divendres al vespre, les estacions han registrat uns gruixos de neu nova que van des dels 40 fins a més de 100 centímetres. Això els fa pensar en positiu. De fet, la directora comercial de la Masella, Maite Martí, i el cap d'explotació de Tabascan, Víctor Pariser, ja pensen en allargar la temporada més enllà de Setmana Santa.
Ja s'hi arribava sense problemes, i a més ara encara molt millor degut a aquesta nevada que hem tingut de neu natural. Per tant, hi haurà una Setmana Santa molt bona perquè cau a final del mes de març, i en previsió de continuar durant el mes d'abril.
Ho estem plantejant, perquè si poguéssim obrir una setmaneta més, una mica per compensar que en el nostre cas vam obrir massa tard i així poder allargar una miqueta i que la gent pugui esquiar.
La jornada d'ahir va estar marcada per un temporal molt intens, tant de neu com de vent, que va fer endarrerir l'obertura de pistes en alguns casos, i les estacions d'Espot, Portainer i Vallter no van poder obrir.
3 minuts i dos quarts de nou. Atenció en la jornada d'avui, que si us heu de desplaçar per Barcelona, a aquesta hora del matí, d'aquí, de fet, 2 minuts i mig, a 2:15 ha d'arrencar la Zurich Marató de Barcelona, que estrena recorregut i que té 20.000 participants. És la segona marató més gran d'Espanya. La cursa surt des de Passeig de Gràcia en Gran Via, on hi tenim la Gemma Montero. Hola, Gemma, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Doncs acaba de sortir, s'ha pres la sortida dels participants en cadira de rodes i ara comença a sonar l'himne de Barcelona, de Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que és el que marca aquesta sortida de la Zurich Marató de Barcelona. Primer sortiran els atletes d'elit, hi ha diversos calaixos, per tant, fins a les 9 del matí hi haurà corredors que estaran sortint. D'aquests 20.000 participants d'avui serà una sortida esgraonada. La sortida és a Passeig de Gràcia amb Gran Via, a Plaça Catalunya, pràcticament, i l'arribada serà a l'Arc de Triomf. Per tant, estem a punt de viure d'aquí 2 minuts la sortida dels corredors d'elit, i el gran gruix, òbviament, són els amateurs, aquests 20.000 participants, que el que busquen, sobretot, és acabar aquesta Zurich Marató de Barcelona.
Entre ells, Aleix Pariser, que, efectivament, amb un grup d'oients intentaran acabar aquesta marató. Per cert, ara sentirem la cursa com arrenca, però és cert que des de les 7 del matí fins les 3 de la tarda, la majoria de vies principals de Barcelona les afecta, aquesta marató. El traçat passa per bona part de l'Eixample, a més del front marítim, i això ha obligat a tallar fins aquesta tarda carrers com Aragó, com València, com Mallorca, com Sepúlveda, Passeig de Colom o l'Avinguda Paral·lel, i a més de bona part de la Gran Via, la Diagonal i la Meridiana. Per tot plegat, la majoria de línies d'autobús no circulen o ho fan parcialment, i l'Ajuntament de Barcelona ha recomanat que es faci servir el metro pels trajectes dins de la ciutat. Pels que hagin d'accedir o sortir de Barcelona, la Diagonal està oberta des de la zona universitària fins a Passeig de Gràcia i des de la Gran Via fins a la plaça Espanya, des del Llobregat i fins a la plaça de les Glòries entrant pel Besòs. Per creuar tota la capital, tant la Ronda Litoral com la de Dalt, en principi, no estan afectades de cap manera, en tot cas, per la Marató de Barcelona. Queden 30 segons perquè, si som puntuals, Gemma, arrenqui aquesta Marató de Barcelona històrica i que, en fi, que tindrà... Mira, mira, ja estan mostrant la pistola, em sembla, Gemma?
Sí. A més, enguany, qui dona el tret de sortida literal d'aquesta Marató de Barcelona és un dels fundadors de la Marató de Nova York, perquè volen estrenyar llaços. El gran somni de Barcelona és doncs, que aquesta marató s'assembli a la de Nova York en quant a turisme, a participació, a que la ciutat s'impliqui tant com fa Nova York. Serà difícil, però potser algun dia s'aconsegueix. I ara sí, tots preparats en aquesta línia blava de sortida de la Marató de Barcelona, els favorits per endur-se la victòria i potser rebaixar el rècord de la prova d'aquesta Marató de Barcelona de 2:05 en homes, 2:19 en dones. Ara sí, tot a punt perquè arrenqui aquesta nova edició amb nou recorregut de la Júlia Marató de Barcelona. 30 sortida, comencen a córrer els favorits. A partir d'ara, 20.000 persones obriran la ciutat de Barcelona per acabar aquests 42 quilòmetres amb un final èpic a l'Arc de Triomf.
Doncs així hem viscut la sortida de la Marató de Barcelona des del Passeig de Gràcia amb totes aquestes afectacions que hem explicat i que anirem seguint al llarg del matí amb la Gemma Montero in situ i mirarem de veure què és el que fa l'Aleix Pariser, que encara no ha pogut sortir, pobre, perquè aquí, en fi, tant ell com els competidors, els oients de RAC1 que s'han sumat en aquesta convocatòria, evidentment no estan en la zona dels corredors d'elit i sortiran d'aquí a pocs minuts. Bé, en tot cas, ja ho sabeu, si heu de moure-us per Barcelona, avui és un dia complicat. També ho és el conjunt del país, perquè aquest matí a partir de les 10 els pagesos tornen a la càrrega, els agricultors del Camp de Tarragona s'uneixen a la plataforma Aturem Hard Rock per col·lapsar les principals carreteres del sud del país. Si hi ha prou tractors, barraran el pas a l'AP7, a l'A7 i a la Nacional 340 a l'altura de Cambrils, al Baix Camp, perquè la pagesia manté aquestes reclamacions que els han portat a fer tracturades i altres talls en les últimes setmanes. I per últim, també a banda del trànsit, a Barcelona avui hi ha també tall a totes les línies del tram Besòs al sector de la plaça de les Glòries. Des de dijous a la nit, que les línies T5 i T6 només arriben al baixador de la Farinera, la T4 està tallada avui fins les 3 de la tarda també per la Marató de Barcelona. Passa ara un minut de 8:45. Més qüestions d'actualitat. El jutge ha decretat llibertat provisional i sense mesures cautelars a l'alcalde de Puigverd de Lleida, el Segrià, acusat de violència masclista en l'àmbit familiar. En concret, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Josep Solsona se l'investiga per dues denúncies, una per amenaces i coaccions i una altra per lesions i amenaces catalogades com a violència de gènere, maltractament en l'àmbit familiar i també agressió sexual a una menor. Víctor Cullell.
A Josep Solsona el van detenir divendres, coincidint amb el 8M, i va passar la nit a comissaria. Un cop fetes les declaracions tant de l'investigat com dels testimonis, el jutjat de Guàrdia de Lleida, creu que no cal aplicar cap ordre d'allunyament ni tampoc de protecció per les víctimes. L'acusat, alcalde de Puigverd des del 2022, ja havia protagonitzat una polèmica aquest mes de gener quan va dir que les associacies de dones són sexistes.
Després que hi es fes públic el seu cas, Junts per Catalunya, partit al qual pertany Josep Solsona, va decidir suspendre'l de militància. A més, els regidors de l'Ajuntament han anunciat que demanaran que renunciï al seu càrrec d'alcalde per haver d'evitar de passar per una moció de censura. També ha reaccionat al cas la líder de Junts, Laura Borràs, que ha reclamat que es respecti ara el procés judicial.
Hem dit tot el que havíem de dir amb el comunicat. Em sembla que el comunicat és molt clar, s'ha fet el que calia fer i el que cal justament és discreció i que s'actuï com calgui pels procediments oficials.
També a Puigverd ahir es va viure la reacció dels veïns del poble. Un centenar es van concentrar ahir a la tarda davant l'Ajuntament per protestar contra la violència masclista. Allà hi era el corresponsal de RAC1 Lleida, Julen Andrés. Julen, bon dia.
Bon dia, amb cartells, amb lemes com "si ens toquen a una, ens toquen a totes, lliures i sense por, i caureu tots", i amb la lectura d'un text, un poble consternat va sortir al carrer en protesta de la violència masclista. En parla RAC1 la Maria Borrell, veïna del municipi.
Són uns fets com que mai ens havíem trobat en aquesta situació al poble, i doncs, bueno, el poble està com consternat i molt afectat per aquests fets, i suposo que això explica, doncs, la gent que ha vingut aquesta tarda, que és més de la que esperàvem, crec, totes.
Es tracta d'una iniciativa del mateix poble. A través de les xarxes s'han posat d'acord per mostrar el seu suport a les presumptes víctimes.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí i encara vinculat amb la violència masclista, 3 apunts ràpids de les últimes hores. Un, que la policia espanyola ha fet caure una xarxa d'explotació sexual alliberant 13 dones i fent una vintena de detencions a Madrid, Palma, Barcelona i Polònia.
L'organització criminal es lucrava explotant sexualment les víctimes, la majoria dones d'origen xinès. Les obligaven a estar sempre disponibles i vigilaven la seva activitat les 24 hores del dia. Els detinguts les captaven a través d'una aplicació de missatgeria i tots els guanys de la trama els canalitzaven a través d'una empresa d'hostaleria. Se'ls acusa de delictes de tràfic de persones amb voluntat d'explotació sexual contra els drets dels ciutadans estrangers i pertinença a organització criminal.
Mentrestant, el Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona demana que el centre aparti un professor que va fer proposicions sexuals a dues alumnes.
Dijous el docent va reconèixer que havia fet propostes a dues noies fora de l'àmbit acadèmic, però va descartar de totes haver-les assetjat, un discurs que els estudiants no compren. És per això que demanen a la direcció de la Universitat de Girona que revisi el protocol actual. Creuen que és indispensable per prevenir aquest tipus d'episodis i reclamen al rectorat que prengui nota sobre aquells punts on es podria haver actuat millor.
I per últim, que els bombers dels parcs de Sant Celoni, Granollers i Mataró han tancat files amb 6 companys assenyalats per presumptament assetjar, fer exhibicionisme i tenir actituds masclistes amb una companya.
En un comunicat signat per tots els membres de les plantilles dels 3 parcs, demanen respecte pels acusats i també asseguren que se'ls ha assenyalat injustament. Acusen la víctima d'estar defensant un relat unilateral delirant, diuen, i malintencionat, que està provocant una situació incomprensible als seus companys. La dona, treballadora del parc de bombers de Sant Celoni, els ha denunciat per haver-la assetjat durant 4 anys amb comentaris masclistes. El Departament d'Interior ha obert un expedient a 6 bombers d'aquest parc i el jutjat de Granollers n'investiga 4 per un delicte d'assetjament laboral.
Passen 5 minuts de 8:45. En el dia aquest diumenge, al matí, que serem pendents de si finalment pot sortir o no cap a la Franja de Gaza el vaixell d'Open Arms de l'ONG de Badalona, que des d'ahir a la tarda espera poder salpar al port de Làrnaca a Xipre. L'ONG diu que té el permís d'Israel per sortir amb ajuda humanitària i que la sortida s'ha ajornat bàsicament per motius burocràtics i meteorològics. A bord d'aquest vaixell d'Open Arms, que és el primer que dona ajuda humanitària per mar a Gaza, hi ha 200 tones d'aliments de la World Central Kitchen, l'organització del xef José Andrés. Avui llegim a La Vanguardia que ha sigut José Andrés qui s'ha ocupat d'un aspecte logístic fonamental per la missió, que és construir un espigó per poder descarregar l'ajuda quan arribi el vaixell fins a Gaza, perquè a Gaza només hi ha un moll, però que no està operatiu a causa dels bombardejos israelians. I per això un equip de l'organització de José Andrés va accedir per terra a la franja i hi construeix un espigó fet amb les runes precisament de les destrosses dels edificis, on es pugui descarregar tot aquest material. Precisament aquest matí els Estats Units han confirmat que hi ha salpat cap a Gaza el vaixell militar que porta material per construir també un moll temporal que havia anunciat Joe Biden per ajudar a crear també un corredor humanitari marítim. El Pentàgon, que té previst que els treballs de construcció durin gairebé 2 mesos, 60 dies. Per altra banda, Pedro Sánchez ha anunciat també en les últimes hores que aquesta mateixa legislatura vol proposar que Espanya reconegui l'estat palestí. Ho avançava ahir des del País Basc. El president espanyol va defensar que és l'única via diplomàtica que permeti segellar la pau entre Israel i Palestina.
Lo haremos por convicción moral, por una causa justa, pero también porque es la única manera de que dos estados, Israel y Palestina, puedan convivir y coexistir en paz y en seguridad.
Aquest posicionament Sánchez ja l'avançava el novembre a Rafah i va encetar de fer-te una crisi diplomàtica important entre l'estat espanyol i Israel. I sobre el terreny, el conflicte continua esquitxant també el Mar Roig. En les últimes hores, els Estats Units han respost a l'ofensiva dels rebels hutis que ahir al matí atacaven amb 37 drons, embarcacions de mercaderies i d'altres vaixells militars d'aquesta zona estratègica pel que fa al comerç mundial. Va ser l'assalt més fort des de l'esclat de la guerra fa 5 mesos i per això Washington no va tardar ni 24 hores a contestar-la, destruint gairebé una trentena de vehicles aeris no tripulats. I en aquest conflicte, una qüestió important en el dia d'avui, que és que avui comença el Ramadà, el més sagrat dels musulmans. No es pot ni menjar ni beure des que surt el sol fins que es pon, sacrifici que els vespres substitueixen amb reunions amb la família i amb amics i fent grans tiberis. Ho celebren uns 600.000 catalans i un miler d'aquests són d'origen palestí, però aquest cop el ritual arriba marcat, evidentment, per aquesta guerra. Per culpa d'això, el fundador de la comunitat palestina de Catalunya, Salah Jamal, diu a RAC1 que aquest ramadà els palestins no tenen moral per fer gaire festa.
Imagina't tu una guerra civil aquí al Nadal. No crec que tindrien ganes de celebrar res. Avui dia no tenim ganes ni menjar. però abans es feien festes. Avui dia no estem per músiques, no tenen ganes de fer-ho.
Per aquells que ho celebren, la tradició capgira de dalt a baix els horaris dels àpats i també són dies en què dormen menys, tot plegat amb repercussions al seu dia a dia i a les feines, que tenen una exigència física i han d'extremar les precaucions perquè els treballadors que fan el ramadà es cansen més i es deshidraten. Això passa sobretot a l'agricultura i la construcció. Adrià Dreseres.
Aquests sectors es volen curar en salut i proposen flexibilitzar les jornades laborals. Ara bé, reconeixen que no sempre es fàcil gestionar-ho. En parlant el president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, i el responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós.
Hi ha obres que permeten aleshores que es faci una jornada intensiva, com que no cal parar a dinar, plus avançar l'hora de plegar, o encara que digues, bueno, va, però fem un descans ni que no puguis veure. L'altre problema és que no tots els treballadors que tens a vegades són musulmans i el que fas a vegades per un, per un altre no li va tan bé.
El portaveu de Musulmans contra la Islamofòbia, Miquel Àngel Pérez, assegura que això ha canviat amb el pas del temps.
Per prevenir conflictes i per facilitar, doncs, si s'han anat adaptant i han anat facilitant, no? Té més en compte, doncs, que hi ha una presència musulmana i cada cop es té més en compte aquesta qüestió.
Enguany el ramadà cau durant el març i això ho posa més fàcil. Destaquen, però, que els anys més problemàtics és quan la festa se celebra durant els mesos d'estiu.
5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. En el dia que us hem de parlar d'una qüestió que és probable que us arribés ahir, es va fer molt viral una esquela que publicava el diari La Vanguardia dedicada a Manuel Brañas González. Una esquela llarga, però molt curiosa, deia així. Ha arribat el dia, tenia per costum llegir les necrològiques, un esport com qualsevol altre, fins avui, 9 de març, que apareix la meva. I afegia, m'ho he passat genial, reconec que a vegades us he tocat els collons, però he estat bona persona. A l'esquela també parlava del Barça, diu, no vull oblidar-me del meu equip, he gaudit de grans nits de futbol amb una entrapada de cansalada brutal i amb una cervesa que em perdoni el colesterol. Acabava amb un, us deixo que Sant Pere em reclama per fer una partida al dòmino. Doncs bé, aquesta història, ahir va córrer com la pólvora, es va veure tot arreu aquesta esquela meravellosa a La Vanguardia, i avui al diari els familiars del Manuel expliquen la història del seu pare i el seu vincle amb les esqueles precisament de La Vanguardia.
El seu fill explica que va ser ell qui va escriure l'esquela que hi sortia a La Vanguardia, però que va plasmar el que el seu pare sentia. És una promesa que li havia fet perquè era fan de llegir les necrològiques. Diu que sempre deia, llegiré els que avui han deixat de fumar. El Manuel va néixer al barri de Sants de Barcelona i va treballar durant més de 4 dècades com a impressor del diari. Després d'una llarga batalla contra l'Alzheimer i el Parkinson, va morir ahir, com dèiem, als 83 anys.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí, en clau política. Aquesta setmana és absolutament definitiva perquè el ple del Congrés ha d'aprovar dijous la llei d'amnistia i així, per tant, ha de començar el tràmit parlamentari perquè s'acabi aprovant definitivament a finals de maig o a principis de juny. Procés que, si no hi ha sorpreses, ha de superar-se sense entrebancs i, per tant, ara la Moncloa ja destina bona part de la seva energia a negociar el següent, que són els pressupostos generals de l'Estat, que també ha de pactar amb els independentistes catalans i que li ha de servir, òbviament, a Pedro Sánchez per apuntalar la legislatura. La cosa és que ni Junts ni Esquerra encara donen per fet el seu suport als comptes. Avui en parlen amb dues entrevistes als diaris Pere Aragonès i Jordi Turull. El president de la Generalitat diu al País que l'aprovació de l'amnistia és una gran oportunitat per continuar la legislatura, però avisa que perquè sigui realitat s'hauran de complir el que s'ha pactat.
Hay margen para poder recordar. Quiero recordar que aparte de la ley de amnistía hay otros acuerdos que hubo en la investidura que se deben cumplir. La apertura de la negociación sobre la financiación singular y propia para Cataluña, el traspaso de los trenes de cercanías, aspectos de plurinacionalidad del Estado, por lo tanto hay toda una serie de acuerdos que ya están hechos.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, diu en una entrevista al diari Ara que ja han començat a intercanviar informació, però que la negociació en si dels comptes encara no ha començat. Avisa, això sí, que el suport de Junts dependrà de si la proposta és beneficiosa o no per Catalunya.
Qualsevol votació a Madrid ha de ser coherent i s'ha de poder declinar amb la conferència que va fer el president el 5 de setembre i l'acord que vam signar amb el PSOE. És a dir, el que no farem és votar a favor de coses que ens facin recular a nivell de competències, a nivell de greuges econòmics o d'inversió en Catalunya. És a dir, qualsevol cosa que no pugui ser coherent amb allò que justament el que hem de fer és avançar, no tindrà el nostre vot, no?
En aquesta entrevista de l'Ara, tal com explicava també el Món a RAC1 aquesta mateixa setmana, Turull ja apunta que Puigdemont podria tornar de Bèlgica aquest mateix estiu. Més enllà del retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, el pacte per l'amnistia entre Junts, Esquerra i el PSOE també té un altre focus, que és Laura Borràs.
La líder de Junts ha tornat a obrir la capsa dels trons sobre si el seu cas de corrupció a l'Institut de les Lletres Catalanes podria entrar o no dins la llei. Borràs insisteix que és víctima de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme.
Que jo he estat perseguida per ser independentista és una cosa sobre la qual ningú té cap dubte. Que jo sóc innocent dels delictes pels quals m'ha condemnat, també. Que la llei d'amnistia està treballada perquè entri pel conjunt dels represaliats de l'independentisme, també.
I afegeix que en cap cas ha buscat una solució personal en la negociació amb el PSOE i que l'objectiu sempre ha estat evitar la persecució a l'independentisme.
Ah, i un apunt més encara sobre aquesta qüestió. El president d'Esquerra Republicana al Parlament, Josep Maria Jové, ha presentat un recurs demanant al president del TSJ, Jesús Maria Barrientos, que s'aparti de la causa de l'1 d'octubre per les declaracions que ha fet públicament sobre l'amnistia. En el seu dia, a finals de febrer, va dir que aquesta llei només servirà per portar discòrdia i que privilegia una part dels ciutadans. És un gest que la defensa de Jové veu incompatible amb el seu rol com a jutge. Si no s'aparta, Barrientos serà un dels tres magistrats que jutjarà Jové a partir del 10 d'abril per la seva implicació a l'1 d'octubre. Aquesta llei d'amnistia, que encara no s'ha aprovat definitivament, però que genera anticossos en bona part de la dreta i de l'extrema dreta espanyola, tot i que ahir no es va visualitzar de forma tan intensa com volien al carrer. L'objectiu d'ahir de bona part d'aquesta dreta i extrema dreta era omplir la plaça Cibeles de Madrid contra l'amnistia, tal com ja ho van fer el novembre, però ahir van portar 15.000 persones. Van ser 170.000 fa 4 mesos. Entre els assistents és cert que no hi havia membres del PP, que aquest cap de setmana eren a Còrdoba. Sí que hi eren, però Santiago Abascal, d'altres representants de Vox i també Alejo Vidal-Quadras, que per cert reapareixia ahir públicament després de l'intent d'assassinat de fa uns mesos. Avui hi ha una nova convocatòria contra l'amnistia a Barcelona, al punt del migdia, a Sant Jaume. Doncs bé, tot i que l'ofensiva al carrer no ha funcionat, l'ofensiva política pel PP segueix viva. La direcció del partit avisa que l'amnistia és incompatible amb un règim democràtic i acusa la Moncloa de voler fer saltar pels aires la independència judicial. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí. Mentre milers de persones protestaven al centre de Madrid en contra de l'amnistia i demanant la dimissió de Sánchez, el president del govern espanyol acusava els populars d'esquivar la seva responsabilitat sobre el que va passar a Catalunya l'any 2017 i d'aprofitar la tensió amb Catalunya per mirar de guanyar vots.
¿Y dónde está el Partido Popular ahora? Pues de nuevo en una oposición destructiva, donde no se hace responsable de ninguna de las políticas que nos trajeron a una situación tan inédita como la vivida en el año 2017 en Cataluña y en consecuencia en España.
Des de Córdoba, on aquest cap de setmana el Partit Popular reuneix la direcció del partit, la secretària general del partit, Cuca Gamarra, recupera la idea dels murs que divideixen.
Creemos en una política que no levanta muros, sino que tiende puentes para hacer avanzar a la sociedad española, a los españoles, tanto en materia educativa, en materia sanitaria, en apoyo al sector primario o en materia económica.
En un escrit que titulen Declaració de Còrdoba, els populars reiteren que Sánchez ha dividit Espanya en dos i que l'independentisme agafarà l'E per reivindicar l'autodeterminació.
Gràcies, Roger. I encara un apunt polític, és que mentre se segellava o s'ha de segellar l'amnistia aquest dijous al Congrés, també a Catalunya s'encara la recta final de la negociació dels pressupostos, en aquest cas de la Generalitat, que s'haurien de desencallar aquest cap de setmana. El govern continua mirant a l'esquerra per sumar suports i busca el vot dels comuns per sumar-lo al del PSC, que ja el tenen. Junts, però, recrimina els republicans que no han volgut asseure's a parlar amb ells i que els han tractat com la ventafocs de la negociació dels comptes. Ho deia Jordi Turull en una entrevista al diari Ara, també.
Se'ns ha tractat una mica com la ventafocs, eh? Vull dir, així com els altres han fet moltíssimes reunions, nosaltres que vam fer una proposta molt elaborada, molt seriosa, amb més de 100 punts. Se'ns ha tractat allò, bueno, va fer tres reunions d'un quart d'hora, de 20 minuts. Ens hauria agradat poder parlar seriosament per arribar a un acord sense la necessitat de l'espantall del veto dels comuns.
8:47. I el darrer apunt de l'àmbit polític, però no només polític, és que demà, és 11 de març, i demà farà oficialment 20 anys de l'11M, dues dècades que van explotar 10 bombes en 4 trens de Rodalies a Madrid i que van provocar la mort de 192 persones i més de 2.000 ferits. Avui els diaris en van plens sobre la qüestió, però especialment interessant és l'entrevista inèdita que va a portada de l'ABC. Han parlat amb el que en el moment dels atemptats d'Al-Qaeda era comissari general d'informació de la policia espanyola. Jesús de la Morena, per primer cop parla dels atemptats de fa 20 anys. explica, i això és molt interessant, que des del primer moment va pensar que aquell no era el modus operandi d'ETA. De fet, reconeix que al final del mateix dia 11 de març ja estava pràcticament descartada l'autoria d'ETA, i explica que l'endemà, el dia 12, ja la principal hipòtesi amb què treballava la policia era que havia estat un atemptat jihadista.
Durant la tarda del dia 11 de març van començar a tenir indicis que apuntaven al terrorisme jihadista. L'endemà dels atemptats la policia ja havia trobat la motxilla amb els explosius, amb què també hi havia un mòbil i una targeta. Això s'allunyava encara més del modus operandi d'ETA. Sigui com sigui, però Jesús de la Morena també descarta que mai no van destaca, que mai no van rebre cap pressió per part del govern espanyol.
Malgrat que la policia, per tant, el màxim responsable d'investigació de la policia, d'informació de la policia, reconeix que cap a finals del dia 11 ja sabia, no tenien la, gairebé la certesa que no havia estat ETA. Però bé, el discurs públic polític no va ser aquest fins al dia 13. D'aquí a 11 minuts seran les 9 del matí. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra alerten de l'augment de la violència amb armes de foc a Catalunya. La principal preocupació és que estan començant a arribar grups de la màfia marsellesa que s'enfronten entre ells. I aquests sí que ho fan disparant, per exemple, armes com ametralladores. El cos assegura que la societat catalana no està gens familiaritzada, sortosament afegeixo, amb l'ús d'armes de foc, però admeten que l'entrada d'aquests grups del sud de França comença a ser un problema. En parlava ahir al Vialliure el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos, Ramon Chacón.
La marihuana és el catalitzador, no? Per l'efecte de defensa hi entra moltes armes, i sí, hi ha incidents, hi estaven tirotejos, estaven morts d'arma de foc. L'any passat, aquest 2023, hem tingut 13 morts per arma de foc. La majoria d'ells darrere hi ha tràfic de drogues.
Tot i la preocupació al voltant del narcotràfic, la policia remarca que els narcotraficants encara estan lluny d'infiltrar-se de ple en la societat i que la situació a casa nostra no té res a veure amb el que està passant, per exemple, a Barbate, a Cádiz o a Galícia.
La droga que més entra a Catalunya és l'haixix i ho fa a través de les narcollanxes, però el comissari Chacón va fer una crida a la calma, va defensar que aquesta droga no provoca tants conflictes violents com sí que ho fa, per exemple, la marihuana.
El tràfic de haixix aquí a Catalunya no té les derivades que estem tenint amb altres drogues, sobretot la marihuana, que ja hem parlat, totes aquestes derivades de corrupció, de caminar cap a una narcosocietat, de delictes, d'armes de foc. Amb el haixix no es passa, perquè són circuits molt més tancats i no tot el haixix que arriba aquí és per consumir-lo aquí, la gran majoria va a Europa.
Chacón també va remarcar que una de les drogues que més preocupa ara mateix al món, el fentanil, no ha arribat a Catalunya.
I un apunt més en plana de successos, el conductor d'un totterreny ha mort en un accident en una carretera d'Artesa de Segre, a la Noguera.
Va passar ja la tarda, per causes que s'investiguen, el vehicle va sortir de la via i va caure per un desnivell de 4 metres. Al cotxe hi anaven dues persones. Va morir el conductor i l'acompanyant va quedar ferit menys greu i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest any han mort a les carreteres 23 persones.
I han desallotjat tres famílies després que han aparegut esquerdes en un edifici a Valls. Va passar ahir quan van caure unes vigues en mal estat del solar del costat i es va decidir inspeccionar el bloc. Fons de l'Ajuntament expliquen al periòdico que l'habitatge és propietat d'un fons voltor al qual s'ha demanat en diverses ocasions que revisi l'estat del bloc de pisos. En total hi ha 7 persones afectades que s'han traslladat a un hotel mentre esperen que els serveis tècnics supervisin completament l'edifici. I de les últimes hores ha corregut com la pólvora una notícia que va passar, de fet, fa mes i mig, però que no s'ha fet pública fins ara. I és que el pilot i el copilot d'un avió d'una aerolínia d'Indonèsia es van quedar adormits alhora, mitja hora, mentre feien volar l'aparell.
Ho revela un informe del Comitè Nacional de Seguretat dels Transports d'aquest país del sud-est asiàtic, que també apunta que cap dels més de 150 passatgers de l'avió van patir cap afectació i que, en definitiva, no es van adonar que els dos pilots s'havien adormit. El vehicle va sortir des de Kendari, a l'est d'Indonèsia, fins a la capital, Jakarta, en un trajecte que dura poc més de dues hores i mitja. Tot plegat va passar el 25 de gener, quan, mitja hora després de l'enlairament, el pilot li va demanar al seu company permís per descansar i tot seguit es va dormir durant 45 minuts. Els qui se'n van adonar van ser els responsables del centre de control, que van perdre el contacte amb els pilots perquè no responien les seves trucades. El vol només va patir un lleu desviament del seu rumb habitual.
Una bona estona, l'avió volant sol, sense cap actuació dels pilots. 7 minuts i les 9 del matí. I un últim apunt abans que passem a la informació cultural i també als esports, per explicar-vos que els treballadors de Danone han acordat fer 10 dies de vaga per protestar contra el tancament de la planta de Parets. L'empresa ho va comunicar a mitjans de gener. La decisió deixarà sense feina 157 persones. La plantilla ara ha votat entre divendres i ahir si donava suport a aquesta protesta, i 100 dels 121 treballadors que hi participen han optat per fer vaga. Per tant, l'aturada començarà dissabte que ve, 16 de març, i s'allargarà fins al dia 27, 11 o 10 dies de vaga. Dimarts hi ha prevista una nova reunió entre l'empresa i els treballadors, però ara per ara res fa pensar que les dues parts arribin a un punt d'entesa. 7 minuts i les 9 del matí, de seguida, informació cultural.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Celler Mas Vilella. Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. En l'àmbit cultural, atenció, perquè Esquerra Republicana, us podem explicar que té previst proposar que Barcelona torni a ser un pol d'atracció per creadors d'art urbà, especialment muralistes o grafiters. L'objectiu és millorar el paisatge de la ciutat, però també el confort d'habitatges i d'equipaments. Segons explica Esquerra, la iniciativa neix d'una entrevista que li van fer fa pocs dies al Via Lliure a Marina Capdevila, una conversa amb la creadora, que és una de les millors del món, muralista, que denunciava les traves que hi ha a Barcelona després d'haver treballat arreu del món.
Barcelona fa 20 anys era la meca, no?, de l'skateboard, del graffiti, i van canviar les ordenances i va ser la Barcelona gris, unes multes molt altes per si t'enganxen pintant, i clar, tot això ha fet que... És que avui en dia no hi ha murals de gran format, no? En canvi a Vigo, que vaig anar a pintar l'any passat, murals de 8 plantes, de 15 plantes, n'hi ha 60.
Doncs bé, Esquerra creu que això cal revisar-ho i té punt una proposició perquè Barcelona recuperi un tipus d'art que, a més, diu que pot fer tenir beneficis socials, Nil Sant Martí.
Sí, de fet, va ser després de sentir l'entrevista que la cap de files dels republicans a Barcelona, l'Hisenda Alemany, va decidir posar fil a l'agulla i seguir l'exemple d'altres ciutats europees, com París, Brussel·les o Milà, en què aquestes obres d'art han fet guanyar en qualitat de vida. Ella mateixa ho ha explicat a RAC1.
Pensem que podem aprofitar aquestes actuacions per poder incloure fins i tot millores en el confort tèrmic, no?, de la temperatura dels edificis, quan estiguin associades a habitatges o equipaments. I, per tant, no només això implicarà recursos de l'Ajuntament, sinó que amb aquestes intervencions també sabem que podem acollir-nos a fons europeus de transició energètica. És una política que comença, no?, com bé deia, amb una entrevista a Marina Capdevila, però que ens porta fins a Europa.
Alemanya apunta que els murals també poden reforçar la identitat de cada barri on se situin. Des del grup d'Esquerra Barcelona presentaran el projecte en comissió la setmana vinent i confien que s'aprovi. Aposten per la via del concurs públic per atreure talent i que aquest art s'estengui per tota la ciutat, de manera que reverteixi sobretot en els veïns.
3 minuts i les 9 del matí, en el dia que avui comença la primera prova eliminatòria del concurs internacional de piano Maria Canals. És un concurs que visualment el coneixem molt bé perquè reparteix pianos de cua al carrer pels qui els vulguin tocar, i aquest any tindrà més de 70 participants d'arreu del món. Des del Via Lliure ens sumem un any més a la iniciativa, ho fem amb un piano que ja hem instal·lat aquesta hora sota la ràdio, al número 477 de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i serà fins les 6 de la tarda. Per tant, tothom que passi per la Diagonal i vulgui tocar-lo, tenim el piano del Via Lliure aquí sota. I aquest any també en tenim un altre dins l'estudi 1 de RAC1, de fet, no un qualsevol, sinó l'autèntic piano de la Maria Canals. Amb ell i amb el músic i professor de Gran Teatre del Liceu, Carles Marigó, farem una demostració del que és capaç de fer la intel·ligència artificial amb un piano, de si aquesta tecnologia pot reproduir la feina d'un pianista virtuós i de quins són els límits. Serà a partir de la una del migdia. I pel que fa a l'àmbit musical, també els concerts d'avui a l'Idé Sants a Terra, a Barcelona. La música aranesa que actua, per tant, al Centre Artesà Tradicionarius dins la programació del Barna Sants i presenta en directe les cançons del seu últim disc, Arrights, un projecte que ja ens ha explicat ella mateixa el Via Lliure la setmana passada. També dins la programació del Barna Sants, a Vilafranca del Penedès hi actua Renaldo i Clara. Que continuen girant amb el seu últim disc, La Boca Aigua, en què avancen en el territori del pop amb molt bona acollida, tant de públic com de crítica. I una altra veu femenina, la de Cyril Aimé. Avui aquesta francesa actua al Festival de Jazz de Terrassa en un dels dos únics concerts que té previstos a l'Estat, i serà la nova Jazz Cava. Mentrestant, a Lleida, Apartamentos Acapulco tanca el seu cap de setmana per Catalunya. És un grup de Granada que tenia tres concerts a casa nostra i l'últim és el Cafè del Teatre, en horari de vermut. I un nom internacional per acabar, Shawn James. Aquest músic de Chicago que actua a la sala Razzmatazz de Barcelona, on promet oferir show de tot tipus.